El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
9 i 20 minuts del matí, estan escoltant la tertúlia del Gall del Monestir a la ràdio municipal de Sant Cugat. De moment, en companyia de l'Alfredo Bergua, molt bon dia.
Bon dia.
Esperem que l'Ester i el Toni s'atancin fins a l'estudi Ramon Bernils. Aquí els esperem amb el micròfon obert. De moment, volia parlar amb tu. Ho hem parlat fora d'antena sobre el partit de la final de la Champions d'aquest dissabte. Tu et va agafar a Madrid.
Sí, em va agafar a Madrid aquest cap de setmana, bueno, a part de...
Recordem que l'Alfredo és culer, eh? Vull dir que...
A part de les bueno, moltes
que
coses que
jugava amb foc aquell
moltes
dia.
Coses, moltes de les coses que faig durant el dia, que estic ocupat, una d'elles és que tinc bueno, l'honor de ser membre de la Junta Directiva de la Federació Espanyola de Voleibol. Anualment fem l'assemblea, va coincidir que va ser aquest dissabte, el divendres vam tenir Junta Directiva de la Federació, i vam aprofitar perquè bueno, la meva dona es vam quedar a Madrid el cap de setmana sencer, doncs mira, va sortir una miqueta de la rutina i coincidia, doncs, clar, una jornada molt especial pels madrilenys en general, no? I clar, un culer, doncs, bueno, un amic meu es va enterar que jo era per Madrid, em va invitar a casa seva i vaig tenir l'oportunitat de veure la final amb un pis particular envoltat doncs, d'una quinzena de persones més dividits que era 70-30% en majoria atlètica.
Jo, matalassers i madridistes al mateix pis.
Exacte, el propietari del pis, que és el meu amic, em deia, tu Alfredo, seràs l'únic aquí tranquil perquè tots aquí ens estarem jugant algo menys tu, i jo li vaig dir no te n'oblidis que jo soy d'Atlético de tota la vida especialment aquell dia, no? I sí, sí, vaig veure allà, em vaig saber molt greu perquè evidentment jo anava amb l'Atlètic de Madrid. Em va saber molt greu les cares, sobretot els més joves, plorant de l'Atlètic de Madrid. I llavors jo els hi deia, els més grans, els deia, però no esteu enfadats? O què s'ha fet aquest àrbit? I perquè, clar, va haver una sèrie de decisions polèmiques que beneficien sempre el mateix, no? I em deien, no, és que ja estem acostumats. Vull dir, ho veien com una cosa resignada. I jo vaig entendre també per què li diuen el Pupas a l'Atlètic de Madrid. I m'ho deien els propis del Madrid, és que fallen el penal que van fallar.
Yeah.
I tot així plegat, però bueno, en tot cas va ser una jornada... Que desgraciadament quan em diguin quan va guanyar el Madrid a la 11a me n'en recordaré sempre d'on era, no? El pitjor va ser la tornada a casa, tenir-me que creuar amb tant persona vestida amb molta indumentària bueno, merengona, que dic jo, i jo pues, mirant cap a un altre costat, no? Però bueno, en tot cas, bueno, una experiència.
Ester, molt bon dia.
Bon dia.
Jo no sé si tu vas mirar el partit
No massa, la veritat és que volia estar fent el vermut, a la final del vermut, finalment, però no va poder ser. I estava a casa mirant una pel·lícula i seguia el partit quan de tant en tant sentia crits i bocines, sobretot, diguéssim, cap al final. Clar, vaig pensar, jo anava passant l'estona i pensava, bueno, doncs no ho sé, o són tots del Barça aquí o no passa res. Després, doncs sí, però la veritat és que no...
Home, finals de finals, eh?
No m'interessava molt, ho reconec.
En penals, que suposo que és quan m'ha de dir més Ramon Bori també als carrers.
Sí, sí.
Vull dir... És el, no, el colofó final, no? Acabar allà fins a l'últim minut del partit amb la incògnita de qui serà el guanyador. Finalment, aquesta 11a copa pel Real Madrid, els culers i la resta d'equips tenen una altra oportunitat l'any que ve per aconseguir aquesta copa, aquest trofeu, i ja veurem. Insisteixo, segurament hi ha madridistes que ens escolten, també els felicitem. Vull dir que...
Per això, sí, sí, ens felicitem.
Amb la boca petita.
Jo ho he de dir, a mi em sap greu, per l'Atlètic de Madrid.
Mi també.
Però dius, home, ja en tenen 10, ja està, podrien haver guanyat,
sí, sí.
I també, no sé, pobres.
Home, i aquí...
Allà si toca, però clar, després m'he d'aplicar el mateix barem quan és el Barça i no sé si ho veig igual de clar.
Hi ha aquell consol d'alguns, no?, que encara... Ja fa temps que vaig llegint històries sobre anul·lar les 5 primeres copes, sis primeres copes.
Bueno, són les 6 en blanc i negre, no?
Sí,
que es parla.
Del Real Madrid, per tant faríem un descompte...
Home, és que el format de Champions aquell, no,
sí,
era
sí,
molt
veritat,
diferent, vull dir, eren molt menys equips, inclús les primeres copes d'Europa se seleccionava els equips que jugaven, vull dir, molts d'ells que ja no existeixen aquests equips, no? Però bueno, en tot cas...
Consol, dèiem, consol d'alguns.
Sí, però l'Atlètic de Madrid ha fet una molt bona temporada, i es mereixien guanyar alguna cosa. I al final, pobres, s'han quedat una mica a les portes de tot.
Tenen la desgràcia que han jugat tres Copes d'Europa, tres finals de Copes d'Europa. La primera la perden a l'últim minut a la temps afegit contra el Bayern de Múnich. La segona els hi empata el Sergio Ramos en el minut 93. I la tercera en els per penals. O sigui, tela, eh?
Sí, sí, sí. Sí.
Però bueno, en tot cas s'han de sentir satisfets per la gran temporada que han fet.
Bueno, anys que porten, si fóssiu del Barça, patiríeu menys. No, que és broma.
No, si jo soc molt culer, eh? Porto 30 i pico d'anys de soci, eh?
Deia així en general.
Deia l'Alfred el tema del patiment dels més petits, no? Que els grans estaven més acostumats a... Això passa una mica amb la síndrome de l'Espanyol, que de vegades pobres que també estan... Potser tenen el cor més fort a l'hora de...
No, però de assumir derrotes. Els pares els deien als fills, diu, ara esto es ser de l'Atlético.
Però fixeu-vos una cosa, quan el Barça després del Guardiola va començar a fallar, també els més petits que havien viscut una època de triplets, de victòries a tort i a dret, no entenien el que passava amb els infants, eh? Era com, però què està passant, com és que aquest any hem guanyat tot? I és també l'imaginari, infantil que
no, això sobretot t'ajuda a valorar realment quan guanyes la importància i el difícil que és guanyar. Vull dir, perquè ha estat molts i molts anys sense guanyar res. Vull dir que, i ara sí, doncs, sí. Tenim una època durada i que suposo que la recordarem durant molt de temps.
Jo dic que amb els meus amics pateixen més els grans que els petits, eh? Perquè és que pateixen molt.
Hi ha una inversió també de perfils, eh? En alguns partits els
més
grans semblen més petits.
I els nens són futbolers, eh? Però no pateixen tant com els seus pares.
Doncs això era la crònica que fèiem sui generis del partit, que l'Alfred estava a Madrid i aprofitàvem perquè expliqués una mica l'experiència. Aquí a casa nostra, una de les dades que més ens agraden per recordar-nos a la ciutat on vivim i com és, que és, avui publicàvem a cua.cat que Sant Cugat és la ciutat amb més de 70.000 habitants amb el preu de lloguer més car del país, amb 897 euros. Un 60,9% per sobre de la mitjana catalana, que és de 557. Parlem de mitjanes, però el rànquing és el que és. Si Sant Cugat se situa, com deien, amb aquests 900 euros al mes, Barcelona 734, i per buscar referències al Vallès, a Sabadell se situa en 507 i Terrassa 446. No vull enfonsar l'ànim de ningú, però són les dades que hi ha, i que l'Alfredo també abans de començar a Tatúnia ens dèiem que confirmava una mica ja les dades generals de la ciutat a nivell de renda per càpita, a nivell de cost de vida.
És una dada més que demostra que les poses en conjunció amb les que hem anat coneixent les darreres setmanes. Fa una setmana que parlàvem del 20 i pico per cent més.
Sí, de la renda per càpita bruta familiar, com era allò.
Exactament, vull dir, és tot una sèrie de dades macroeconòmiques i microeconòmiques que demostren la situació de Sant Cugat com a ciutat. Vull dir, evidentment que pagar 900 euros d'un lloguer són molts diners, però vull dir, si hi ha aquests preus és que la gent els està pagant, i per tant és tot una mica la quadratura del cercle, no? Mm-hmm. Vull dir,
però, a veure, jo sempre ho he dit, Sant Cugat és com una bombolleta, on sembla que no passin coses dolentes, la gent no pateixi, no és cert, perquè tots sabem que...
L'altre dia.
Tots sabem, és que clar, m'ho perdo un dia i ja...
Del patiment no s'escapa ningú.
No, i que a més, vull dir, sembla que a Sant Cugat tothom sigui més o menys ric, tothom tingui un nivell superacomodat, i no és cert, hi ha molta gent que passa dificultats, i aquests lloguers es paguen, sí, però és que a vegades no tens més remei, la gent acaba fent meravelles per pagar el lloguer, i a vegades estan destinant un 80% del sou pràcticament a l'habitatge. És que clar, mirem, parlem del sou, posem un sou normal, m'ho invento una mica, però crec que un sou així que està considerat més o menys
per
estàndard i normal serien doncs uns 1.500 euros,
posem.
Deixant els mileuristes, hi ha gent que cobra molt menys, però crec que més o menys era una mitjana del sou estàndard.
L'índex no surt allà.
900 euros de lloguer i de lloguer, és que clar, vull dir, pràcticament, per exemple, jo pago molt menys d'hipoteca del meu pis. És una mica surrealista, no... Clar, amb aquests lloguers com volen que la gent
estalvi,
s'independitzi, perquè clar, ja no és que tothom
impossible.
Vol comprar, no, és que ni comprar ni llogar, és que quan... per anar-te'n a viure fora de casa els pares te n'has d'anar amb parella, amb amics i anant bé amb mitja família, perquè...
Algun germà, germana...
Sí, exacte, ja no és amb la parella, ja, és que t'has d'emportar unes quantes persones.
Ara farà cosa de dues setmanes o tres, vam estar mirant amb la meva dona els preus dels lloguers per curiositat, no? I és que per 1.200, 1.300 euros, 1.400, és que era això, aquestes xifres, eh? Pisos normals, vull dir que no... De dos,
si tens una família de quatre membres i has d'anar a un pis de, posem, tres o quatre habitacions, clar, és que estem parlant, per exemple, de vegades de pisos de 60 metres quadrats que valen 800 euros,
clar, que són dues habitacions, habitualment. Estem parlant de pisos... Però, mira, jo recordo, quan jo vaig comprar el meu pis, i fa bastants anys, eh?, i mirava, vull dir, encara anava, ho mirava encara en pessetes, diguéssim, hi havia els preus en euros també, però em situava més. Recordo pisos d'una sola habitació, 40 milions de pessetes. Era una mica la tònica, d'acord, era moment bombolla immobiliària total, però era... És cert que n'hi havia de més econòmics, però... I dius, no, a les zones més barates de Sant Cugat, per exemple, sempre s'ha considerat que més enllà del monestir els preus són més baixos que a la zona del centre, o que a Pla, al Vinyet. Jo recordo plaça en Coll, un parell o tres de pisos d'una sola habitació, que estaven molt bé, és cert, però pisos molt petits, 40 milions de pessetes era. Això és, i estem una mica en el mateix, però amb els lloguers també, és insostenible.
Precisament aquesta dada que comentaves de calcular el que podria cobrar algú que ja està per sobre dels mileuristes, 1.500, quan tu demanes un lloguer normalment et fan aquell índex de càlcul per saber si ets solvent o no, la mateixa immobiliària. Clar, si el pis ha de costar 900 euros i tu cobres 1.500, és tampoc poc viable que, a part de que el banc ja no té més dificultats
ja
per llogar aquí a Sant Cugat, i després tenim el cas
d'aquí Companys. 1.500, que vull dir, molta gent cobra menys.
Que molta gent cobra menys. Que tenim casos d'aquell problema generacional que comentem des de fa tant de temps, no? Dels joves que marxen de la ciutat i que es torna, i a mi em sembla que es torna a recuperar una mica aquest tema, almenys per coneguts del voltant, que també tornen a marxar a ciutats veïnes, perquè evidentment doncs, són més competitives a nivell de preu. És que Terrassa és la meitat, per exemple.
Rubí, 495 euros.
I Rubí.
Però clar, és que ja no són només els joves, tota la gent que durant la crisi doncs algun dels membres de la família ha perdut la feina, o els dos, o els han retallat el sou, o els han retallat l'horari, i que potser no poden pagar el que estaven pagant i han de buscar un habitatge més econòmic, doncs segurament també han d'acabar marxant. I és el cas de Sant Cugat, però malauradament Barcelona també és molt car i moltes ciutats són molt cares. És cert que te'n vas al costat i és més econòmic, però després, ara m'ho invento, vius a Sant Cugat, tens la feina a Sant Cugat i te'n vas a viure a Terrassa perquè és molt més barat, però ja hi has de sumar uns desplaçaments que fins ara no pagaves. Al final és els sous i el cost de la vida en aquest país fa molts anys que no són proporcionals i cada cop menys.
Clar, això passa amb el tema d'aquests preus que tenim a Sant Cugat, passa encara per incentivar més, per exemple, l'habitatge protegit com a solució, perquè una de les preocupacions també que hi ha hagut sempre a la ciutat, i més a mesura que avança en el temps, a una ciutat tan jove, que la gent, hi ha molts més joves segurament que s'intenten emancipar que d'altres ciutats, passa una altra vegada per potenciar el lloguer protegit. De vegades també, no sé si es converteix en parany o no, perquè una vegada s'acaben alguns lloguers protegits, la gent després s'ha de buscar la vida, però...
No, almenys és un parany, per una etapa complicada.
No volia dir que fos un parany, de vegades dir que si continuen així les coses...
Estan pensats perquè mentrestant la gent pugui estalviar, el que passa és que tal com està la vida és complicat.
Estalviar, és així.
El concepte d'estalviar és una cosa que els nens, que abans dèiem el del futbol, tampoc molts sabran el que és, perquè avui en dia és tot un repte.
Doncs amb el tema dels pisos, jo volia comentar-vos també temes d'aquí de la ciutat, volia dir el tema dels pressupostos participatius. No sé si n'havíem parlat la setmana passada.
Hem parlat unes quantes vegades aquí,
però havíem especificat dades que tenim sobre la taula.
Especifica.
De la primera ronda que tenim, de la primera proposta que s'havien fet arribar a l'Ajuntament a través d'aquests canals de participació, físicament o electrònicament, s'han fet arribar 955 propostes, de les quals, perquè us fem tots una idea, 294 dedicades a l'espai públic, 274 a la mobilitat i 147 a l'educació. La resta, més minoritària, serien 71 per la cultura, 62 per medi ambient, 38 per l'esport, 13 pels serveis socials i així la resta també de calaixos una mica més petits. 955, de moment el que hem comentat en les darreres tertúlies, almenys aparentment sembla una xifra prou interessant per ser la primera vegada, vull dir, després haurem de veure, també la comissió haurà també d'ajuntar propostes similars.
Perdona, les 955 és el número de persones que han participat.
Propostes, 955 propostes que poden pertànyer a entitats i poden pertànyer a propostes individuals de persones.
Em sembla una xifra, depèn de com tu miris, baixa en una ciutat on dius hi ha 90.000 habitants, però sabem que aquests temes costen molt. Jo crec que és un número de propostes, perquè no són persones, que està prou bé amb el que ens costa, realment animar-nos a participar en els processos participatius,
i
perquè no tenim ni la cultura
vegada,
ni molts cops s'hi creu, i costa molt arrencar-los, per tant...
Imagino que també hi haurà entitats o persones físiques que hauran fet més d'una proposta.
Segurament. El tema dels calaixos que hem comentat, realment, i això és la interpretació pròpia vostra, són els esperats, vull dir, potser ho hauríeu... Hi ha gent que, per exemple, comentava, home, d'educació, potser veurien que hagués acabat en el rànquing més alt... recordem que era mobilitat, en aquest cas
espai públic
i ja se m'ha anat del cap, i educació 147 dèiem, espai públic i la mobilitat, us volia dir, perdoneu, amb el tema de cultura, amb 71 propostes, potser la gent atorgant la primera posició, per exemple, a l'espai públic, també era, potser ja és d'esperar, no?, una cosa, el tema, que mirem al carrer quan sortim a casa...
Clar,
el que
espai públic, no, aquí pot haver-hi des de la reparació d'una vorera, que algú molt comú a Sant Cugat, o tallada de brats, que, vull dir, és que...
O una nova plaça.
O l'ús dels espais públics, que això podria englobar també, per exemple, temes de cultura... sense estar categoritzat com a cultura. O sigui, clar, s'haurien d'analitzar les propostes, però...
Clar, és que per fer un anàlisi correcte hauríem de veure també la proposta, però en tot cas és el que deia l'Ester, que vull dir, va ser, si no hi havia una cultura de pressupost participatiu que no s'havia fet mai, doncs jo crec que és una xifra considerable.
A mi no em sobta el tema d'educació, abans ho comentàvem, a veure, Sant Cugat és una mica la ciutat dels nens, hi ha molts nens, per tant és una preocupació fonamental per moltes famílies. Clar, després es troben que els nens creixen i no poden pagar els lloguers. Vull dir, anem ajuntant problemes. Però, clar, és un tema fonamental a Sant Cugat, i la veritat és que en una ciutat on les escoles públiques funcionen molt bé i tenen un bon nivell, això no fa que els pares, les famílies, la comunitat educativa no deixin de plantejar propostes, demanar coses, mobilitzar-se. Hi ha un interès clar en aquest sentit, i a mi em sembla molt positiu, perquè precisament, doncs, en una ciutat on tenim tantes criatures està molt bé una mica focalitzar-se en què els oferim o de quina manera es vol que puguin pujar aquests nens. No sé quines propostes són, però imagino que moltes també van més enllà de si fem una altra escola o on col·loquem les escoles, sinó models educatius, i que es debati sobre aquestes qüestions i hi hagi propostes...
Doncs això ho veurem, ara, com dèiem, falta encara...
En tot cas, m'agradaria que l'Ajuntament... O sigui, faci cas realment a aquestes propostes, que no passi com a Barcelona, que la proposta més votada de llarg, en aquest cas el PAM, el Pla d'Acció Municipal, que és tapar la Ronda de Dalt, però llargament, doncs el govern miri cap a un altre costat, no? I que m'agradaria que es tingués en compte el que proposen les diferents persones que han participat i entitats.
Ara bé, aquesta etapa deia allò de treball...
Tinc un dubte, sí. Perdó, tinc un dubte que no sé si em podrà resoldre, Alfredo, és el senyor Rajoy sap realment què és la Ronda de Dalt?
Ja que ve això.
Pregunto, és que em va sobtar bastant l'altre dia quan a Sitges en parlava i vaig pensar, ostres, tenim aquí un nivell de concreció que em va sobtar una mica.
És que,
no és una crítica, és una curiositat, vaig pensar, mare meva.
No ho sé.
Home, perquè ara mateix... tindrà algú que li expliqui.
Sí, clar, però vull dir que a vegades entren aquests nivells de concreció a nivell de ciutats, per molt
home,
que sigui Barcelona...
A veure, el senyor Rajoy... El seu fill té un fill nascut a Barcelona. Vull dir que és una persona que ha viscut a Barcelona en algunes èpoques, vull dir que jo crec...
No, o sigui, entenem que coneix Barcelona, això ja no ho discuteixo, però em va sobtar el nivell i em vaig quedar una mica amb... Caram, si que anem aquí
a fons. I les rondes, a veure, quan es van fer per l'Olimpíada de Barcelona, és una obra importantíssima, vull dir, com jo també sé que és la M30 i la M40 de Madrid, no? Per exemple, vull dir... I perquè és una cosa que ha sortit molt últimament publicada, doncs per per la gestió de Colau en aquest cas, i tots els conflictes que ha tingut amb entitats veïnals de la zona d'Horta i Nou Barris. Vull dir que...
Bé, simplement em va sobtar entrar en una qüestió tan concreta com el cobriment o no de la Ronda de Dalt, que vaig pensar, ostres, anem aquí ja a filar molt prim. Era una curiositat. Campanya electoral.
Sí. No, ja és el que toca. En tot cas, és el que dèiem, les experiències de pressupostos participatius o de demandes participatives, a Barcelona n'hem vist unes quantes, no d'ara, sinó també amb el tema, per exemple, de la Diagonal. A Rubí també vam veure durant un temps també el tema dels pressupostos participatius, i el que dèiem, d'alguna banda... Sobretot l'èxit d'això serà que realment tinguin aquesta autonomia per part dels ciutadans i que vagin una mica més enllà dels programes dels partits, que vagin de baix cap amunt.
Aprofitant que parlem d'això, vull dir, ara aquests dies hi ha hagut polèmica aquí a Sant Cugat, perquè hi ha hagut dos partits polítics que han fet les seves pròpies aportacions. Jo crec que aquí s'equivoquen, vull dir, perquè els partits ens hem d'estar una mica al marge. Sí. Nosaltres ja tenim mecanismes per fer proposta, que és el plenari, o les al·legacions als pressupostos. Vull dir, jo crec que tenien que haver obviat. Jo penso jo que en aquest cas Esquerra Republicana té raó en denunciar-ho, vull dir, i jo m'hi sumo en aquesta crítica.
Sí, és com d'alguna manera la imatge, com a mínim sembla, fer com una mica un doble joc, on tenen un espai polític com a partits per fer aquestes aportacions i utilitzen l'espai potser més reservat a la ciutadania.
Ens estem referint als ciutadans i al PSC, per si algú no ho sabia, eh?
Jo també estic d'acord en aquesta qüestió, que segurament no era l'espai on els partits haguessin de dir la seva en quant a fer propostes. Després, a l'hora de valorar-les, de valorar el procés, doncs evidentment. Però en tot cas a Sant Cugat tenim ja una mica el precedent o el tema de la part econòmica dels districtes, sí, que decideixen els consells de districte,
les partides,
que això ja fa uns quants anys que s'està fent. Va ser com un primer pas, i ara una mica doncs espero que això s'acabi portant a nivell de tot el municipi, que és el que s'intenta, i que entre tots aprenguem. I ara ja no ho dic per Sant Cugat, hi ha molts llocs que fa temps que fan experiències de pressupostos participatius i que molts cops s'ha acabat tirant una mica la tovallola perquè la gent realment li costa participar. No tenim aquesta cultura i s'haurà de fer molta pedagogia i insistir molt i demostrar que això té un sentit fins que la gent realment s'animi a participar plenament. Per tant, doncs, jo crec que el número de propostes a Sant Cugat està molt bé, però ara hem de demostrar que això és cert, que això funciona, i tornar a insistir, seguir-ho fent, perquè dir, bueno, la gent no ha participat, doncs escolta, més que no volen participar i ja està, no. Hem de fer molta feina d'explicar, d'insistir, fins que realment instaurem aquesta nova cultura de la manera de decidir.
Doncs són aquests apunts, com dèiem, que tindrà aquest recorregut ara amb aquest treball per donar forma, i ja de cara a l'octubre doncs ja poder veure, poder votar, millor dit, les propostes aquí a Sant Cugat per aquest primer pressupost de 2 milions repartit del 2016 a 2017, fins a acabar el mandat amb aquests 4 milions. Per tant, és una mica la voluntat de fer-ho així, com dèiem, amb els precedents dels districtes, que ja se n'estava fent des de fa cert temps. Dos apunts també que ho relacionarem amb Sant Cugat. Publicàvem l'altre dia que Sant Cugat és la cinquena, va de rànquings avui això, la cinquena ciutat de la comarca on més zero es va presentar el 2015, i relaciono aquesta notícia perquè avui també el diari Ara i em sembla que el periòdic publicaven que 4 de cada 10 feines són low cost a Catalunya. Relaciono això bàsicament també perquè des de Europa també, amb aquests dobles missatges que rebem cada dia, també ens estaven donant una clatellada sobre o reformes que no arriben o sobre reformes en aquest cas laborals que es poden posar en qüestió, en qüestionament sobre com s'han dut a terme durant els quatre, durant la proposta que em sembla que ja deu tenir 5 o 6 anys, si no recordo malament, que va començar amb l'antic govern del Zapatero i que es va realitzar amb el Partit Popular. Reformes laborals, i com dèiem, en una ciutat, suposo, una de les lectures que podem fer, amb un teixit també industrial tan alt, ens situen en aquest cas, malauradament, en aquest rànquing.
Sí, millor ser la cinquena que no la primera, com altres, en aquest cas, no? I és que hauria de conèixer més la notícia en profunditat per...
És una notícia que, com dèiem, atribuïm una mica als informes de Comissions Obreres, i en el que situen, doncs, com dèiem, sí, una mica els mapes que hem vist, des que, d'Elfi fins a...
Sant Cugat, cinquena ciutat de la comarca, però en realitat són 7 casos els que hi ha hagut d'era, que vam pensar que serien molts més, no?
Home, sí, home, sí, clar.
Clar, no som, clar,
tampoc sé si és per volum de treballadors o per volum de és a dir, 7 empreses són... i això són
s'introdueixen 53 acomiadaments i 77 persones afectades dins, com dèiem, també que ens situen en aquest rànquing, dic que malauradament és d'euros, però també recordem els índexs d'atur que han baixat en els darrers 12 mesos, han encapçalat Sant Cugat les baixades respecte de les mitjanes de Catalunya amb un 60% menys, vull dir que per tant, bueno, són dades, com dèiem, que també entroncant-les ara amb aquestes feines low cost que s'han anat generant, veurem una mica el mapa en un any o dos anys, vull dir, amb aquests cicles que alguns economistes diuen, vale, molt bé, ara estem en una recuperació, però recordem una mica com s'estan fent les coses i com s'estan dibuixant, vull dir que, i això, jo crec que de cara a la campanya molts partits s'hauran de mullar amb això, perquè és que s'ho trobaran, potser, si aquest cicle es compleix en dos anys, es trobaran el resultat d'això, potser és un èxit, vull dir que aquí ara traiem una mica la bola de cristal i fem sense ficció, però segurament, i crec que la demanda de cara a les properes eleccions per a molts partits és assegurar-se una mica al tanto amb això, no per guanyar les eleccions, sinó per responsabilitat, jo crec, de cara a molta gent, insistim, en que la qualitat de feina que s'està generant.
A tots ens agradaria que tots recordem... aquests contractes fossin indefinits, que fos un contracte vull dir, molt millor pagat del qual s'estan pagant actualment. Ens agradaria a tots que tenir aquest marc idíl·lic, però que lamentablement, doncs, per la situació en la que estàvem fa uns anys i que sentim que prendre mesures que a vegades impopulars, però que s'està generant feina, que no és la que tots desitjaríem, evidentment, però bueno, hem de veure com evoluciona tot plegat, vull dir, com tu deies, no tenim una bola d'aquí d'aquest de vidre, a veure com això evoluciona. Si la recuperació econòmica realment és un fet, doncs tot això afectarà en el tipus de contractes i en el tipus de sous que hi hagin a partir d'ara, no?
Però deia abans, els avisos també diferents, des de alguns sectors de, ja dic, de la Unió Europea, fins a també declaracions com l'altre dia del president de la COE, en què deien que ens havíem d'acostumar d'una manera o altra a flexibilitzar la feina, en el sentit de que la gent ja s'hauria d'acostumar, i permeteu-me dir-ho així, s'hauria d'acostumar a tenir feines precàries, inestables, no precàries, posem inestables. Home, jo no sé si aquí...
Sí, no és la situació idíl·lica, precisament, i que tothom ens agradi, no, per descomptat que no. Però, vull dir, també hi havia avisos fa anys també de que Espanya havia de ser rescatada i no ho va ser-ho. Vull dir, tot això és molt volàtil, hi ha molts factors a tot el món que afecten. Jo espero que aquests presagis no es compleixin i que cada dia el tipus de feina es vagi millorant en la qualitat, no?
Dues coses, això que deies de la propera campanya evidentment serà un tema fonamental a l'hora de que la gent vagi a votar un partit o un altre, però malauradament jo l'altre dia ho pensava, no hauríem de votar en funció tant de les propostes que ens facin com del que s'hagi fet. A vegades és complicat perquè a tu et poden agradar molt les propostes d'un partit que no ha governat mai i que des de l'oposició potser no ha pogut visualitzar, però, i en el cas del tema econòmic, la meva percepció és que la recuperació que hi pugui haver en aquests moments a l'estat espanyol és més fruit de la conjunció general que no pas d'unes polítiques concretes, que no dic que no sigui per les polítiques aquestes, però la meva sensació és que hi ha hagut una mica de recuperació en general a tot arreu.
Però,
que també
però Espanya lidera, és el país que més està creixent, alguna
però
cosa
és,
tindrà que veure.
És complicat de valorar quina part és per què i quina part és per l'altra cosa. D'altra banda, el que dèiem, la reforma laboral segurament en algunes coses ha millorat, però també és cert que la contractació és molt més precària. I ara estava pensant, no recordo exactament, crec que va ser el president de la patronal espanyola, no sé si ho estic dient bé, però ho estic dient de memòria, que l'altre ja deia, clar, és que a partir d'ara els contractes ens
sí,
hem d'acostumar
sí,
a que siguin temporals i molt macos, sí, estupendíssim. potser si afavoríssim una contractació més senzilla i no només un acomiadament més senzill, potser si afavoríssim que la gent pugui ser autònoma sense que s'hagi d'endeutar per poder pagar les quotes d'autònoms, etc., això seria més assumible. No és que tots haguem d'esperar tenir un contracte indefinit o ser funcionaris de per vida, però és que la situació quan no és així és molt complicada. Uh-huh. Aleshores, jo crec que fer aquestes declaracions és una cosa molt gratuïta i sobretot que ens planteja un problema molt seriós, que és val, molt bé. No hi ha prou contractes indefinits per tots, doncs millorem una mica l'altre tipus de contractació, que no sigui una cosa que hagis de viure sempre patint, que hagis de viure sempre fent equilibris, que hagis de viure sempre amb la incertesa de si el mes següent treballaràs, perquè és que això tampoc és vida. I a més amb unes condicions que normalment tampoc no et permeten ni estalviar, ni fer coixí, ni preocupar-te una mica per si l'endemà tindràs feina, tranquil, que he pogut estalviar, és que no...
No, jo estic d'acord amb afavorir noves formes de feina, o sigui, afavorir els nous emprenedors, crear mecanismes perquè els autònoms, pues, que alguna s'ha fet, com la tarifa plana per als primers 2 anys, vull dir...
Però s'ha d'anar molt més enllà.
Estic d'acord, s'han de prendre mesures en aquest sentit i afavorir pues, a qui vulgui tenir la iniciativa de crear un negoci, que finalment són els que després creen nous llocs d'ocupació.
Facilitar que quan empreses volen contractar gent de forma autònoma, que a tu surti a compte treballar de forma autònoma. És que si comparem amb la resta de països del voltant, el que tenim aquí no té res a veure. Uh-huh. A moltes feines no les agafes perquè no et surt a compte com a autònom.
No tenim res a veure ni en qualitat trist de feina ni en sous, perquè desgraciadament estem a la cua.
Sí, i tens tota la raó, però més et parlava en el tema, per exemple, dels autònoms. Les quotes que es paguen aquí per ser autònom, facturis el que facturis, res a veure amb França, fins i tot amb Portugal, que amb moltes coses estarien pitjor.
Jo crec que el mercat laboral espanyol en general ha estat molt rígid en moltes qüestions durant molt de temps. Ara és veritat que s'ha flexibilitat, però crec que falten moltes més coses perquè arribar a un nivell competitiu amb la resta de països europeus.
Potser ens hauríem d'emmirallar, ara ho diré. A mi sempre m'ha agradat als Estats Units que la gent no aspira a ser funcionària, sinó a poder tenir la seva empresa, crear coses aquí. Hem funcionat sempre al revés, però clar, és que tampoc tenim... Sí que hi ha cada cop més ajudes per l'altra banda, però fins ara, en aquesta vida, tu podies viure tranquil, si tenies una feina indefinida o eres funcionari, la resta era una mica, a veure què et passa.
Sí, sí.
No.
Estem d'acord.
Li sentia algú dir del Parlament Europeu fa molts anys que la diferència entre, per exemple, els joves d'Estats Units i Europa és la projecció que tenen del seu futur. Els d'Europa veien massa determinisme extern en relació a les seves possibilitats o expectatives, i en canvi els joves nord-americans veien que estava a les seves mans decidir el seu futur. Evidentment, després podíem parlar extensament d'Estats Units i les diferències que hi ha també socials i etc. Però és veritat que el sentiment europeu, el que diu una mica l'Ester, aquest canvi també és crucial a l'hora de...
Això és un tipus de mentalitat que des de molt petits, ja de les escoles, vull dir, jo crec que tot ve de que petits se'ls inculca una mentalitat que aquí no tenim.
Sí, és que aquí ni a les escoles ni a les famílies, és que clar, tu mires l'entorn i és que si ets emprenedor, ets autònom o vas una mica per lliure a buscar-te la vida, com no tinguis molta sort, patiràs molt. Clar, hem de canviar molt tota aquesta estructura, perquè segurament sí, necessitem un mercat de treball més flexibilitzat, però per això ha de ser assumible per la gent poder-ho, perquè ara ja el tenim, però per la gent no és assumible. Aleshores no anem bé.
Doncs ens queden uns minuts per arribar a l'hora en punt. Jo us volia preguntar, pel tema del barri de Gràcia, el banc expropiat. No, bàsicament, no sé si... Jo pensava que això no s'allargaria tant, però és veritat que a Barcelona, amb el tema del moviment Ocupa, ja parlarem que hi ha gent que diferencia una mica el que ha passat a Gràcia d'altres problemàtiques, però... hem vist fa res el tema de Can Vies, que també va ser un tema que es va allargar força, però aquí el que sí que s'està visualitzant una mica m'agafa el riu perquè estan fent aquí ganyotes, no sé si...
Tenim un
conflictes d'interès o no, teniu conflictes d'interessos en parlar o no d'això?
Jo no. Amb el que diré jo, no.
L'Alfredo...
Jo tampoc.
Amb el que dirà l'Alfredo, jo igual en tinc, però bueno, cadascú donarà la seva...
No, us ho deia, bàsicament és un tema, almenys, que s'està allargant i s'està complicant massa. Hem conegut les dades, per exemple, el tema de l'exalcalde que havia fet el pagament del lloguer d'aquest banc. Ell s'excusava dient que era per evitar mals majors i que no s'havia fet de manera de nocturnitat i alevosia, vull dir que això era públic.
Mira.
I de l'altra banda, tenim aquestes posicions, alguns denuncien que dins d'aquest moviment doncs, hi ha individus que estan forçant la situació de manera extrema. No sé què em pensava de tot plegat.
Deixa'm dir una cosa, Alfredo, i perquè tu entraràs en la vessant més política i jo no hi entraré, però, i tampoc ara faré molts amics amb el que diré, eh? Uh-huh. Però jo diumenge vaig treballar, els altres dies no ho he viscut directament des de la feina, però diumenge sí, sense ser allà, però seguint un minut a minut des del Twitter i amb els companys que estaven allà, i he de dir, jo no sóc gens partidària de l'ús de la violència per part dels Mossos, i a vegades com dius, em sembla que hi ha actuacions potser que se'n van de les mans, però jo el que vaig veure diumenge em va semblar molt indignant, és a dir, i no per part dels Mossos. Jo vaig anar veient com s'anava gestant tot plegat, volien tornar a entrar en el banc expropiat, davant d'això els Mossos que ho sabien van fer ja un cordó per impedir l'accés, que era bastant més per evitar conflictes que no entrar-hi després. I què va fer tota la gent que es va estar manifestant allà? Van estar tot el matí provocant els Mossos. Tot el matí provocant els Mossos, fins que cap a les dues del migdia van començar a tirar-los aigua, farina, ous, aigua amb lleixiu, etc. Acabant provocant, entre cometes, una càrrega dels Mossos a l'hora dels informatius. I a més ells mateixos ho deien per Twitter, càrrega dels Mossos en prime time. Em va semblar una actuació molt articulada i molt per general que volen que surti a les notícies. I això em sap greu perquè jo no estic en contra de coses com les que es fan al banc expropiat, no sóc partidària de l'ocupació perquè bé, jo em pago el meu pis, però en tot cas aquí no hi entro. No sóc partidària de la violència per part dels Mossos, però tampoc sóc partidària d'aquestes actituds d'anem-los a provocar a veure quan responen. I em va semblar molt indignant i molt trist que posessin nens a primera fila davant dels Mossos i que muntessin el que van dir al baby block. És evident que els Mossos allà no entrarien, però provocar-los així també em sap greu. La veritat és que, i ahir llegia, per exemple, un tuit de Jordi Coronas, regidor d'Esquerra a l'Ajuntament de Barcelona, que una mica deia això... aquestes actituds de provocació, a veure com responen, hagués estat molt bé que els Mossos haguessin respost amb confeti perquè feien els altres, però
ja.
Llavors allà potser hi va haver alguna càrrega desproporcionada, doncs igual sí, no ho sé, però si els estàs provocant per obtenir una reacció que és el que volien, tampoc són formes. I ja dic, sense defensar uns ni altres, no? O sigui, sembla que sigui superpartidari dels Mossos. Els Mossos fan la seva feina i no sé si la fan bé, segurament en moltes ocasions no, però a mi això em va semblar molta provocació gratuïta per provocar el que volien i a més en hora d'informatius. A banda de les agressions que rebem els periodistes, no només físiques, uh-huh, sinó
sí,
també
sí,
els companys
recordem.
Allà s'han sentit de tot per part dels... M'he enrotllat molt.
No, tranquil·la.
Però s'han sentit moltes coses per part dels propis manifestants i tampoc és just.
Jo crec que has fet una fotografia molt real de tot el que està passant. I entraria, començaria cronològicament, vull dir, fa cosa d'un any, sí, perquè això em consta, perquè hi vaig participar en la qüestió,
vas ocupar.
Vam denunciar el tema del lloguer, fa un any, però això va passar desapercebut i ara ha sortit com la gran notícia, però això ja fa un any que se sabia. En segon lloc, Ada Colau, al moment que entra, vull dir, mira cap a un altre costat i continua pagant el lloguer fins que aquest s'acaba, fins que aquest el contracte s'acaba. Uh-huh. Per tant, tant com
però no es va renovar.
No es va renovar, però vull dir, però podia haver en aquest moment dir, no, fins aquí hem arribat, vull dir, jo crec que aquí ha hagut una malversació de fons públics, però en tot cas això ara la fiscalia ho està investigant i ja ho dictaminarà si realment ha estat així. El problema és que, clar, ara a Barcelona, en aquest cas, Ada Colau també en cap a un altre costat, perquè ara renta les mans i poseu-se d'acord amb els veïns. Vull dir, home, però això què és? Vull dir, aquí la realitat és que durant massa temps s'han permès masses coses a Barcelona i tothom és conegut que en el barri de Gràcia en concret pues, ha sigut un focus d'ocupacions, amb els problemes veïnals que realment això ha comportat, de convivència, de sorolls, i s'ha permès. Vull dir, i aquí, i aquesta gent es pensen que estan, que això és casa seva i que poden fer el que els hi doni la gana. No, tenim uns, hi ha uns límits, vull dir, i s'està veient aquests dies, vull dir, els nens se'ls ha tret d'allà, i ara què? Pues han de destrossar el barri, han de cremar contenidors, han de volcar cotxes, han de barricades, guerrilla urbana contra Mossos d'Esquadra, però on estem?
Doncs,
ho deixem aquí. És cert que hi ha un col·lectiu que són els que l'han liat més, que tothom desvincula, de la gent del Banc Expropiat, i que molts veïns de Gràcia estan al costat de les activitats que s'hi fan, no de la violència.
Ho hem de deixar aquí, Alfredo Berbo i Esther Castanyer, gràcies per haver vingut a la tertúlia de dimarts.
Gràcies a vosaltres.
Tornem demà a un quart de 10 amb la tertúlia.
El gall del monestir.